Logi Stream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logi Stream. Soc la Sònia de l'Amo, neurologopeda del Centre Logia. Vull recordar primer de tot el mail per si algú té preguntes o vol posar-se en contacte amb nosaltres. centrelogia@gmail.com amb dues G's. Com ja sabeu, a Logia trobareu a l'Alba Pesquera, psicòloga, per tractar tant a infants com a adults. A mi, per tractar tots els temes relacionats amb la logopèdia, tant d'infants com d'adults. Trobareu també teràpia assistida amb gossos, així com un repàs especialitzat per nens amb dificultats. Aquest repàs està dirigit per una persona especialitzada i poden accedir nens amb diferents patologies. Cal diferenciar el repàs especialitzat, en el qual s'ajuda els alumnes en el rendiment escolar, de la reeducació. La reeducació és diferent i es basa en treballar les bases per tal de que nens amb dificultats aconsegueixin assolir aquestes bases i a partir d'aquí avançar. Aquest servei, evidentment, també el trobareu al nostre centre. Però avui m'agradaria presentar un nou servei que estem oferint. A partir d'ara comptem amb una educadora social. I pel que no sàpiga què és, us faré 5 cèntims i així sabreu una mica què és el que farà el nostre centre, aquesta educadora social. El paper de l'educadora social és el de l'acompanyament en els processos d'aprenentatge quan aquests es veuen bloquejats o distorsionats per alguna tipologia de trastorn. L'educadora social no treballa en l'àmbit escolar, sinó que centra el seu treball en l'àmbit no formal, és a dir, tot el que són els aprenentatges fora de l'aula. Així podríem estar parlant d'habilitats socials, de l'adquisició de la pròpia autonomia, del coneixement d'un mateix, de la confiança, la seguretat, l'autoestima. Aprenentatges que acompanyen els que s'adquireixen a través del treball de logopèdia i de la psicologia. El suport a les famílies és un dels elements que hem incorporat al centre amb l'objectiu de fer més efectiu el programa pensat per l'infant. En aquest sentit, el treball que es fa amb el nen o nena és integral i sempre encaminat a que arribi a la màxima autonomia possible. L'objectiu principal amb la incorporació d'una educadora social ha estat complementar la feina que ja es venia fent des de la vessant de la logopèdia i la psicologia, integrant els aprenentatges significatius i funcionals en tot el treball que es realitza amb els nens i nenes i amb les famílies. En l'àmbit de l'adolescència, encara cobra més sentit la intervenció de l'educadora social, que acompanya les dificultats d'aprenentatge sense descuidar la importància del seu desenvolupament social, incrementant i potenciant aquestes habilitats que costen més. Imagino que després d'això ha quedat una miqueta més aclarat. Jo crec que és una figura molt important. D'aquesta manera és com que podem tancar més aquest cercle. Arriben petits, aquests adolescents que arriben i han de continuar fent altres coses, no? Aquesta educadora social el que fa és això, ajudar-los en la seva vida diària. Ara, tal i com vaig dir a l'últim programa, continuarem estirant del fil que portàvem i parlaré del retard del llenguatge i del trastorn del llenguatge. Què és el retard del llenguatge? El retard del llenguatge no és més que això que indica la pròpia paraula. Un retard en l'adquisició de les diferents etapes del desenvolupament cronològic del llenguatge infantil. És a dir, que l'adquisició de nous elements lingüístics d'un nen és més lenta que la de la resta de nens o nenes de la seva edat. Bé, llavors, què és el trastorn del llenguatge? El trastorn del llenguatge és una alteració significativa a l'adquisició i desenvolupament del llenguatge que, en condicions socials adequades, no està justificada per cap causa física, neurològica, intel·lectual ni sensorial. En el cas del trastorn del llenguatge, l'adquisició del llenguatge no és la normal. No és que les seves etapes evolutives vagin més lentes, sinó que no s'estan produint de la manera adequada. A veure, anem a parlar ara d'aquestes diferències entre un retard i un trastorn del llenguatge. La clau per distingir si un nen pateix un trastorn del llenguatge o un retard és fixar-nos en la seva evolució del llenguatge. Un trastorn del llenguatge és un trastorn del neurodesenvolupament persistent que afecta principalment a l'adquisició i desenvolupament del llenguatge oral des dels seus inicis i es prolonga durant la infància, l'adolescència i la vida adulta. El retard, en canvi, és una demora en l'accés al llenguatge oral com a forma de comunicació d'un any i mig aproximadament, més tard del que és habitual. O sigui, són nens que començarien a parlar també més tard. En el cas del trastorn, hi ha estudis que ens diuen que es dona més en nens amb antecedents familiars. Una gran diferència entre els dos és que el trastorn afecta a nivell expressiu i comprensiu. Es donen problemes en els diferents components del llenguatge, la fonologia, la gramàtica, el lèxic o la pragmàtica. Cal dir que no tots els trastorns del llenguatge són iguals ni afecten a totes aquestes àrees per igual. Podem trobar afectada la comprensió i l'expressió, però correcta la pragmàtica, per exemple. En canvi, en el retard del llenguatge, els problemes solen ser expressius. És a dir, la comprensió és sempre més bona que l'expressió. De la mateixa manera, quan trobem un trastorn del llenguatge, el component morfosintàctic sol ser el més alterat. En canvi, al retard del llenguatge, les alteracions més freqüents són l'emissió de sons i la manca de vocabulari. Per acabar, diré que als casos de trastorn del llenguatge és necessari realitzar una teràpia logopèdica precoç, intensiva i de llarga duració, amb una bona implicació per part de la família i de l'escola. Als casos de retard del llenguatge, la resposta a la teràpia sol ser més ràpida i bona si existeix un entorn estimulador i bones capacitats intel·lectuals que faran que el nen pugui compensar les seves dificultats i millorar de forma molt més ràpida. Aquí acabem de parlar de capacitats intel·lectuals bones. És per aquest motiu que és completament necessari realitzar una valoració completa del nen. En aquesta valoració no només mirarem el llenguatge del nen, sinó que es realitzarà una valoració cognitiva per tal de saber si la intel·ligència és bona. Aquesta valoració cognitiva no només ens dona el famós QI, coeficient intel·lectual, sinó que ens dona altres valors molt importants per poder diagnosticar el nen o la nena que tenim aquí al davant. Al nostre centre ens trobem moltes vegades amb la dificultat de les famílies per entendre alguns d'aquests valors resultants de les proves cognitives. Conceptes com memòria de treball, entre d'altres, solen ser desconeguts pels pares. Per aquest motiu, hem pensat que podríem explicar una miqueta què és el que analitzem a la prova cognitiva de les nostres avaluacions. A l'OGE utilitzem una de les proves més utilitzades actualment per tal d'analitzar el conegut coeficient intel·lectual. Es tracta de l'escala de Wechsler. Concretament utilitzem les dues escales que s'utilitzen per obtenir el QI d'infants d'entre 2 anys i 7 mesos i els 16 anys, el WPSI 4 i el WIS 5. Moltes vegades ens trobem amb molt desconeixement per part d'aquests pares, com hem dit. Amb aquest retorn que els hi fem, moltes vegades no entenen què volen dir aquests conceptes que els estem explicant. Per tant, us comencem explicant que el coeficient intel·lectual es basa en l'avaluació de diferents índexs i, per tant, això significa que no és una mesura simple que pugui ser mal interpretada fàcilment, tot i que és evident que, com a mesura, sempre s'ha de tenir en compte juntament amb altres avaluacions complementàries. La història personal i de desenvolupament de l'infant, patologies associades, factors socioculturals, etc. El QI, doncs, ens proporciona un resultat numèric que podem situar en una escala per tal d'obtenir la puntuació més representativa del funcionament de l'aptitud intel·lectual general. Els índexs que avaluem, donarem quatre índexs, els més, no tot, però una miqueta els més importants, diguérem. Un seria la comprensió verbal. D'acord? Amb les proves que puntuem per avaluar aquest índex, mesurem l'aptitud del nen per accedir i utilitzar el coneixement lèxic adquirit. És a dir, s'està avaluant quin nivell té l'infant a nivell de llenguatge, com l'ha adquirit i com l'utilitza per expressar-se. És evident que esperem trobar resultats més elevats en nens de major edat, però hi ha casos on ja coneixem prèviament l'existència de dificultats de llenguatge o els intuïm al veure el nen. I llavors, què fem? Perquè està clar que si el nen ja va fluixet de llenguatge, és impossible que ens puntuï de manera objectiva en alguna de les proves d'altres índexs, si les ha d'expressar mitjançant el llenguatge, clar. Doncs nosaltres el que fem és, si es troba per sota dels 8 anys, podem decidir passar la prova WIPSI en comptes del WISC, ja que al ser per nens de preescolar i inicial, la contestació de les proves no està tan basada en l'expressió verbal del llenguatge. I si té més de 8 anys, podem fer anar una altra prova cognitiva menys verbal, com és el test de Raven. Un altre índex que avaluem és la velocitat de processament. En aquest índex es mesura l'aptitud del nen per avaluar els detalls visuals i entendre les relacions visoespaials per poder construir dissenys geomètrics a partir d'un model. Té importància per veure si l'infant ha pogut construir i integrar bé els conceptes no verbals, si pot entendre detalls que formin part d'un tot i treballa bé en la part visual i motriu. Un altre índex que mirem seria el raonament fluid. Aquest índex ens mesura la intel·ligència més pura, aquella amb la que ja naixem, la capacitat per poder detectar relacions de coses abstractes lligades només per un concepte comú. Esperem comprovar com els nens tenen desenvolupada la capacitat de poder obtenir conceptes abstractes a partir de detalls visuals i aplicar això a la resolució de la prova. Aquest índex ens pot donar una petita visió de la capacitat innata del nen, tot i que, amb la millora dels altres índexs, aquest també millora, ja que cap índex actua sol. Un altre seria la memòria de treball. Aquest índex ens mostra l'aptitud que tenen els nens per registrar, mantenir i manipular la informació visual i auditiva de manera conscient. És la informació que utilitzem per poder recordar les coses a curt o mitjà termini. En persones amb puntuacions baixes, en aquesta part acostumem a trobar altres problemes associats, com pot ser hiperactivitat, problemes de llenguatge oral, problemes d'aprenentatge. Si aquest índex està afectat, ens fa sospitar que hi ha algun problema a nivell atencional. En aquest test, aquest test ens permet diferenciar si els problemes estan en la part visual o en la part auditiva, o en dues parts, cosa interessant per tal d'acotar i personalitzar molt més el tractament que s'acabi establint. Així doncs, havent fet un petit repàs, podem veure que quan avaluem un nen o adolescent, no ens basem tan sols en una capacitat concreta, sinó en un conjunt de trets que poden estar fent que aquesta persona es trobi certes problemàtiques a nivell d'aprenentatges i en la vida en general. L'avaluació serveix per posar un punt inicial i establir una línia d'actuació. No ha de ser mai una etiqueta concreta limitant, ja que sabem de primera mà que amb treball i esforç en els diferents àmbits del nen s'aconsegueixen millores que en alguns casos acaben deixant la problemàtica molt debilitada i s'aconsegueixen objectius vitals totalment normalitzants. Llavors, arribats a aquest punt, espero que us hagi servit aquesta petita explicació. I amb això ens acomiadem, m'acomiado de vosaltres, fins al proper programa, en 15 dies. I espero que aquesta informació que us he transmet us hagi estat d'ajuda. M'acomiado de tots vosaltres, moltes gràcies per l'atenció i fins al proper programa. Que passeu molt bon dia.